Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Fa dos anys no ho sabíem, però aquest cap de setmana que comencem ara era l'últim que vivíem amb normalitat. L'últim abans que un virus canviés la vida de tothom, sembla ser que per sempre. Dilluns farà dos anys que ens vam confinar per primera vegada per una pandèmia que en les últimes setmanes comencem a tenir la sensació que s'acaba. Però ha estat precisament avui que la Xina ha ordenat el confinament de 9 milions de persones pel pitjor brot de Covid que hi ha al país des de l'esclat de la pandèmia. Dos anys de mascaretes i vacunes que han anat acompanyats de notícies que pensàvem que no arribaríem a explicar mai i que ens han obligat també, a malgrat tot, a aprendre a viure de la millor manera possible. Rússia amplia l'ofensiva a Ucraïna amb bombardejos a ciutats que encara no havia atacat mai i que fins ara es consideraven zones segures. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. Davant l'augment continuat de l'ofensiva de Putin, els principals líders de la Unió Europea han decidit doblar el suport militar a Ucraïna amb 500 milions d'euros més en armes.
El Partit Popular no veu cap impediment en governar amb Vox a Catalunya.
El secretari general del partit, Santi Rodríguez, diu que no dubtarien en fer un pacte amb la formació d'ultradreta després que ahir es conegués l'acord d'aquests dos partits per governar Castella i Lleó.
La Conferència Episcopal Espanyola ha reiterat avui la seva disposició a col·laborar amb les iniciatives per conèixer tota la veritat sobre els abusos a menors comesos en el passat en el si de l'Església.
També avui el defensor del poble, Ángel Gabilondo, ha assumit l'encàrrec aprovat al ple del Congrés de crear una comissió independent per investigar els abusos sexuals a menors a l'Església.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
En una hora a les 7, el Barça visita els Algaris Kaunas a una nova jornada de la Eurolliga.
Els de Jessica Vicius intentaran defensar el lideratge de la competició europea contra els darrers classificats, un partit molt emocionant pels jugadors blaugranes o pel mateix entrenador que han jugat a l'equip lituà.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, mirem com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem marcat per la inestabilitat. Està plovent a les comarques del sud, de Ponent de Catalunya, i al llarg d'aquesta tarda les pluges escombraran tot el país. Per tant, doncs, acabarem la jornada passada per aigua a tot Catalunya. Aquesta propera nit i matinada s'intensificaran aquestes precipitacions i també demà al matí amb alguns punts del país plourà amb ganes, sobretot comarques del nord de Barcelona i comarques de Girona. Precipitacions que començaran ja a marxar demà a partir de mig matí de les comarques del sud i també comarques de Ponent, però la resta continuaria plovent. Demà a la tarda les precipitacions quedaran restringides, bàsicament Girona i també nord de Barcelona. Cota de neu al voltant dels 1.000 metres, tan sols. Diumenge es mantindran les clarianes al sud i a Ponent i, en canvi, es mantindrà també el risc de ruixats cap a les comarques de Barcelona i també comarques de Girona. Les temperatures durant tot el cap de setmana seran una mica més baixes que els últims dies.
Rússia ha ampliat l'ofensiva a Ucraïna amb bombardejos a ciutats que encara no havia atacat i que fins ara es consideraven zones segures.
A la quarta ciutat més gran del país, les bombes han causat almenys la mort d'una persona i, segons els serveis d'emergència ucraïnesos, han caigut a tocar d'una llar d'infants, un edifici d'apartaments i una fàbrica de sabates. Aquesta matinada també hi ha hagut bombardejos a Lutsk, que es troba a 80 quilòmetres de la frontera amb Polònia i on han mort 4 persones per les bombes que els russos han llançat prop de l'aeroport.
Els atacs arriben després que aquesta nit Rússia anunciés que cada dia a les 10 del matí obrirà corredors humanitaris a Ucraïna i quan aquest matí també Putin ha donat llum verda a enviar voluntaris d'Orient Mitjà per lluitar contra Ucraïna.
El president de Rússia ha aprovat aquest divendres l'enviament de 16.000 voluntaris d'Orient Mitjà. Putin ha assegurat que si aquests voluntaris volen ajudar les persones que viuen al Donbass, llavors els facilitarà ajuda perquè puguin arribar a la zona de conflicte.
Davant l'augment continuat de l'ofensiva de Putin, els principals líders de la Unió Europea han decidit doblar el suport militar a Ucraïna amb 500 milions d'euros més en armes.
S'ha decidit a la cimera de caps d'estat i de govern dels 27 països de la Unió que s'ha celebrat a Versalles, a França.
Una trobada on els 27 també han tancat la porta a una adhesió ràpida d'Ucraïna a la Unió Europea.
Ho han fet amb una declaració que aposta per reforçar els vincles amb el país, però no inclou cap compromís explícit d'una adhesió ràpida.
I precisament des de Versalles, Pedro Sánchez ha avisat que si Europa no fa res per frenar l'augment del preu de l'energia, el govern espanyol prendrà mesures pel seu compte.
Abans de tirar pel dret, Sánchez ha anunciat que reunirà amb diferents líders líders europeus durant els propers dies per buscar suports. El president espanyol lamenta que de la reunió Versalles no n'hagi sortit cap mesura concreta i espera que les decisions es prenguin a la cimera que hi haurà a finals de març a Brussel·les. Sánchez ha insistit en deslligar el preu del gas del d'electricitat i assegura que si Europa no fa res ho acabarà fent ella a escala estatal. Una mesura que de moment no descarta la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
El govern espanyol també ha anunciat aquest matí que Espanya enviarà més armament a Ucraïna.
Ho ha comunicat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en una entrevista a la televisió espanyola, on ha explicat que es tracta de material defensiu perquè l'exèrcit ucraïnès defensi la seva població. De totes maneres, el titular d'Exteriors ha rebutjat donar més detalls sobre els enviaments.
I el conflicte entre Rússia i Ucraïna ja ha posat en risc a 7 milions i mig de nens i nenes i això ha obligat a UNICEF a treballar contra rellotge per donar servei a aquesta crisi humanitària.
L'especialista en migracions d'UNICEF a Espanya, Sara Collantes, ha exposat en una entrevista al matí de Ràdio Estel que la prioritat de l'entitat en aquests moments és garantir la protecció dels menors davant les màfies que actuen en situacions de conflicte.
Tengamos en cuenta que en situaciones de guerras, de conflictos, también son situaciones donde actúan mafias de trata, donde los niños son especialmente vulnerables a la explotación, a la violencia, a los abusos, y por eso es nuestro objetivo.
Des d'UNICEF agraeixen la solidaritat, però recalquen que és molt important seguir les directrius de les autoritats competents en els infants. En aquest sentit, Collantes ha recordat que ja s'han habilitat correus electrònics i webs per començar a establir canals de comunicació amb les iniciatives privades perquè hi hagi control i coordinació.
Per cert, que avui el govern envia dos camions amb material humanitari a la frontera d'Ucraïna. Els 200 palets que transporten aquests dos tràilers hi ha menjar, productes d'higiene, joguines, mantes, medicines i roba.
Els productes han sortit avui des d'un magatzem del port de Barcelona i no arribaran a Polònia fins dilluns. A més, el Departament d'Acció Exterior donarà gairebé 600.000 euros a dues agències de l'ONU que treballen sobre el terreny. De moment, les autoritats ucraïneses han assenyalat que les pèrdues provocades per les tropes russes en matèria d'infraestructura són de 119.000 milions de dòlars.
Punt i seguit.
El Parlament s'ha gastat més de 14 milions d'euros públics en les anomenades llicències d'edat. Recordem que les llicències d'edat són aquella figura que permetia als treballadors de la cambra cobrar sense treballar. La xifra l'ha fet pública la presidenta del Parlament, Laura Borràs, durant la compareixença que ha fet per fer balanç del seu primer any de mandat. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La despesa que han suposat les polèmiques llicències d'edat, que finalment s'han eliminat de la cambra catalana en ser destapades pel diari Ara, han suposat milions d'euros per les arques públiques en els últims 14 anys. Així s'hi ha referit la presidenta de la institució, Laura Borràs.
A dia d'avui ja es poden considerar eliminades les llicències d'edat dels estatuts al règim i govern intern del Parlament, que han gaudit des de l'any 2009 un total de 55 persones, amb un cost de 14.399.822 euros des de l'any 2009, com dic, fins al 2021.
Borràs ha recordat, això sí, que encara està en dubte què passarà amb aquells treballadors que ja tinguin aquest privilegi concedit. Mentre que sobre què passa amb aquella part del sou dels diputats del Parlament que no tributa, aquell que correspon a les dietes per desplaçament, diu que els grups parlamentaris segueixen discutint quina és la millor alternativa perquè això deixi de ser així.
El PP voldria fer un pacte amb Vox a Catalunya. El secretari general del partit a Catalunya, Santi Rodríguez, ha dit textualment que contemplen aquesta opció després que el Partit Popular i Vox arribessin a un acord per governar Castella i Lleó.
Sí, Santi Rodríguez no només avala el pacte Castella i Lleó, sinó que, a més, ho veu com una opció viable per a Catalunya.
Nosaltres, sense cap mena de dubte, celebraríem si poguéssim fer un pacte PP-Vox amb continguts programàtics a Catalunya i poguéssim governar Catalunya, no tindríem la més mínima dubte.
Diu que seria un bon acord perquè respectaria els principis constitucionals.
Encara sobre el PP, l'únic candidat a presidir el Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, estarà dilluns a Barcelona per reunir-se amb tots els afiliats i exposar la seva idea de partit.
Sí, Feijóo ja ha recollit més de 55.000 avals a tot Espanya i a hores d'ara és l'únic candidat que es presenta per al Congrés que el PP celebrarà els dies 1 i 2 d'abril a Sevilla per escollir el nou president del partit. D'aquí a 3 dies, Feijóo reunirà amb els afiliats del partit a Catalunya per exposar-los la seva candidatura. Santi Rodríguez, del PP català, assegura que la seva figura és molt ben rebuda.
una il·lusió renovada dels militants del partit, detectem una mobilització important i també el que estem... També és conseqüència d'aquesta il·lusió que es detecta i d'aquesta mobilització, un ample consens en relació a que la candidatura d'Alberto Núñez Feijóo serà positiva per al conjunt del Partit Popular.
El 2018, l'encara president del Partit Popular, Pablo Casado, va rebre 5.000 avals de tot Espanya, molt lluny dels de Feijóo. Això sí, en aquella ocasió hi havia fins a 6 candidats.
I a Catalunya, el Consell Comarcal del Solsonès acorda fer una consulta pròpia sobre els Jocs Olímpics d'hivern si el govern manté el seu pla de no incloure'ls en la consulta que vol fer en altres comarques sobre la candidatura.
Sí, el Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat per unanimitat una moció en què es compromet a organitzar una consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern si finalment la Generalitat no inclou aquesta comarca en la consulta vinculant que sí que vol fer a l'Alt Pirineu i a l'Aran a la primavera. El text, que està presentat per Alternativa per Solsona a la CUP, també demana a la Generalitat que faci pública tota la documentació sobre la candidatura dels Jocs Olímpics i que informi de manera clara i concisa a tots els ciutadans de la comarca.
Gràcies, Judit. La diputada d'En Comú Podem, Susana Segovia, acusa el Partit Popular d'estar al servei dels grans tenidors. La portaveu adjunta dels Liles al Parlament creu que la clau ara passa per incloure la regulació dels lloguers a la llei estatal d'habitatge que s'està tramitant al Congrés dels Diputats.
És la resposta dels comuns a la decisió del Tribunal Constitucional de tombar part de la llei de lloguers catalana. En una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, Segovia ha assegurat que la llei ha estat efectiva.
És una llei que, gràcies a que es va aprovar i que ha estat gairebé un any i mig en funcionament, ha demostrat que té efecte, que ha aconseguit baixar els lloguers després d'anys que portàvem de pujades exagerades, que no s'ha passat allò que tots predestinaven, que era no, és que baixarà moltíssim l'oferta i encara serà pitjor. No ha passat.
La diputada també ha recordat que aquest és un punt que recull l'acord de govern entre Podemos i el PSOE que va fer Pedro Sánchez president.
Contra la decisió del Tribunal Constitucional, el sindicat de llogateres ha convocat una manifestació demà a la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Denuncien que els magistrats han tornat a trepitjar el dret de l'habitatge de la ciutadania.
Ho ha dit Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, també al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Després de la decisió del Constitucional, Aragonès assegura que hi haurà una allau de desnonaments invisibles.
I d'aquestes onades de desnonaments invisibles que teníem, recordeu aquesta desnonaments invisibles, que és aquestes persones que davant una pujada inassumible marxen de casa en silenci. Nosaltres el que volem dir a tothom és que tothom es quedi a casa pagant el que pagava, el que pugui pagar, i que puguem negociar contractes nous i estabilitat en els seus contractes.
Aragonès ha demanat a la ciutadania que s'assumi a la manifestació que el sindicat ha convocat per demà i ha exigit als grans tenidors que respectin les lleis aprovades pel Parlament català.
I us ho dèiem en titulars, la Conferència Episcopal Espanyola ha reiterat avui la seva obertura i disposició a col·laborar amb totes les iniciatives per conèixer la veritat sobre els abusos de menors comesos en el passat en el si de l'Església.
En la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Permanent de l'Organisme Eclesial, el secretari general i portaveu de l'Episcopat, Luis Argüello, ha assegurat que es valorarà la petició des de la màxima voluntat de col·laborar.
Colaborar poniendo en relación el trabajo que vaya haciendo el equipo y lo que pueda hacer el defensor del pueblo, por supuesto, esa colaboración se va a producir. Si además de esa se pide alguna otra colaboración explícita a congregaciones religiosas o a diócesis, pues valoraremos la petición que se nos haga.
El secretari general de l'Episcopat també ha informat sobre el servei d'ajuda i orientació per les oficines diocesanes o provincials per la protecció de menors.
Es va aprovar a l'Assemblea Plenària de novembre, format per diversos professionals, preveres i religiosos. Luis Argüello ha explicat que les oficines de les diòcesis i tota la coordinació ha atès fins ara un total de 506 víctimes.
I Ángel Gabilondo, el defensor del poble, ja ha assumit l'encàrrec aprovat pel ple del Congrés de crear aquesta comissió independent per investigar els abusos sexuals a menors a l'Església.
En un comunicat d'aquest divendres, Gabilondo es compromet a elaborar un informe amb recomanacions i conclusions que es presentarà a les Corts Generals i al govern espanyol perquè adoptin les mesures que considerin necessàries i afirma que informarà periòdicament sobre l'estat dels treballs.
El Departament d'Empresa ha fixat un docent per cada 3 aules com a serveis mínims pels 6 dies de vaga, que el sector educatiu començarà la setmana que ve. A la resta de serveis educatius estableix el 50%.
A les llars d'infants, al servei de menjador, a les extraescolars i als centres d'educació especial hi haurà d'haver la meitat de la plantilla. Aquests són els serveis mínims dictats pel Departament per donar cobertura a les diverses vagues de l'escola pública i concertada d'aquest març. Les primeres comencen la setmana vinent, els dies 15, 16 i 17, i a finals de mes n'hi ha convocades pels dies 23, 29 i 30. El detonant a les protestes va ser l'avançament de l'inici de curs, però els sindicats convocants plantegen altres reivindicacions, com la retirada del nou currículum, la reversió de les retallades o l'estabilització del personal interí i laboral.
Aquest febrer l'IPC s'ha situat en el 7,4%, més d'un punt i mig per sobre que el gener. Es tracta de la variació més pronunciada des de l'any 1992.
L'índex de preus de consum a Catalunya continua creixent i es dispara a xifres rècord. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la pujada es deu a l'increment generalitzat dels preus, sobretot en l'alimentació i les begudes, el carburant i l'electricitat.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
El cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar confirma que actualment als hospitals catalans ja hi ha més casos de grip que de Covid.
Així ho ha dit el també coordinador d'hospitalització Covid-19 de l'Hospital del Mar, Robert Guerri, en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Estel.
El fet que hi hagi grip indica d'alguna manera que alguna cosa ha canviat. Aquests dos últims anys no hem vist grip pràcticament. Ara n'estem veient bastanta, una mica tardana, però en realitat ja pot ser, estem al mes de març, ja és un mes també de grip, i això significa que si el virus de la grip està circulant amb aquesta facilitat, significa que els altres virus, com el SARS-CoV-2, circula menys, això segur.
Segons el doctor Guerri, hi ha la sensació que el coronavirus s'està acabant i ara considera que el proper pas haurà de ser trobar un equilibri perquè la població convisqui amb la Covid.
Tot plegat quan avui la Xina ha ordenat el confinament de 9 milions de persones pel pitjor brot de Covid que hi ha al país des de l'estat de la pandèmia ara fa 2 anys. El brot s'ha detectat al nord-est del país.
També ho han ordenat el tancament temporal de les escoles de Xangai i la construcció de nous hospitals a la costa. L'objectiu és combatre un brot que ja ha superat els 1.000 contagis diaris, xifres que no s'havien donat des de la primera onada a la ciutat de Wuhan, quan va esclatar la pandèmia. Les autoritats també han autoritzat l'aplicació de proves ràpides d'antígens, una mesura sense precedents a la Xina per aturar el brot tan ràpid com sigui possible. Els 9 milions d'habitants d'aquesta ciutat hauran d'estar confinats a casa seva i no en podran sortir fins que els hagin fet 3 rondes de testos i les 3 surtin negatives.
I a Catalunya les agressions a metges gairebé es van triplicar durant el 2021 a la demarcació de Tarragona, quan respecte a l'any anterior, quan es van produir uns 60 atacs, 7 de cada 10 atacs de les denúncies van ser dones.
Són xifres del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, qui ha alertat que els metges i metgesses de l'atenció primària són les que més agressions van patir l'any passat, amb gairebé 100 denúncies. Després li segueixen els dels hospitals amb més d'una quarantena. La majoria de les agressions són amenaces i coaccions, insults o vexacions, però també es van registrar 14 agressions amb lesions, 12 de les quals cap a metgesses.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en la falsificació i introducció de monedes. Es tracta d'un dels més actius a nivell nacional el 2021, que ha venut 500.000 d'euros a través de la Dark Web. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La policia catalana i espanyola, en col·laboració amb l'Europol, ha detingut 14 persones acusades de falsificar bitllets de 50 i 20 euros i vendre'ls a través de la Deep Web. Operaven de la següent manera. El principal grup criminal el formaven 3 persones que fabricaven i venien els diners a uns distribuïdors. Aquests els venien a plataformes com Telegram i que compraven uns receptors finals, un altre grup criminal establert a Barcelona, i posaven en circulació els diners de diverses maneres, com per exemple compren productes per internet. Ho ha explicat el cap de la Unitat Central de Falsificació de Monedes de Mossos d'Esquadra, el sergent Sergi Sánchez.
Llavors, quan es dona compte a la víctima, quan fa l'ingrés amb el banc i li diuen que els bitllets són falsificats, posa la corresponent denúncia. Com vam analitzar que hi havia moltes denúncies amb aquest modus operandi i que els bitllets pertanyien al mateix indicatiu de falsificació, el que vam fer és iniciar aquesta investigació i primer el que vam fer és identificar a les persones que realitzaven aquests pagaments amb bitllets falsificats per anar pujant i desarticular finalment tota l'organització.
Sánchez ha manifestat que actualment hi ha bastants d'aquests bitllets falsificats en circulació, tot i que no ha concretat la dada exacta. La investigació està tancada i el màxim líder de l'organització, un dels falsificadors, està a presó. La resta ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Gràcies, Sílvia. Presó provisional pel mosso d'Esquadra detingut per intentar matar amb un ganivet la seva parella aquest passat dimarts.
Els fets van passar aquest dimarts 8 de març a Vilassar de Dalt. El jutjat de Mataró li prohibeix apropar-se o comunicar-se amb la víctima. També ha dictat mesures civils respecte al fill menor que tenen en comú. La causa està oberta pel delicte d'assassinat en grau de temptativa.
També han enviat a presó provisional sense fiança el detingut a la Granada per uns ossos que la policia va trobar en un contenidor. L'home és el germà de la víctima i té una causa oberta per homicidi.
Segons publiquen el 3 de 8 i La Vanguardia, l'home va anar la setmana anterior a la comissaria per denunciar que havia perdut una documentació. El seu relat era confús i va parlar sobre l'absència de la seva germana. Dies més tard va tornar per denunciar la desaparició de la germana i va explicar que havia trobat mort el seu gos, que n'havia llançat els ossos a un contenidor de la Granada. Els agents van comprovar que les restes eren humanes.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 19 anys i 3 mesos de presó el monitor que va abusar de 3 noies amb discapacitat i ho va gravar en vídeo.
La sentència conclou que l'home es va aprofitar de la discapacitat, la confiança i el temor de descobrir-lo que li tenien les víctimes. El tribunal també el condemna per tenir pornografia infantil, però l'absol d'haver intentat abusar d'una quarta noia perquè considera que només li va fer proposicions.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
Aquest divendres els Stay Home han tret un nou mixtape, es diu Here to Play, i conté 6 cançons noves.
Aún me pregunto si tú harías por mí lo que yo hice por nada. Y es por ti que el mundo me parece una mierda. Y es por ti que ando arrastrado por el suelo, un cubata sin hielo, baby. Y es por ti.
Són 6 cançons que els catalans van crear entre el 2020 i el 2021 a la seva terrassa i que ara veuen la llum en forma de col·laboracions.
El mixtape inclou temes amb artistes com Manu Chao, el panameny Rubén Blades, Juanito Macandé o Vic Miralles. El disc també inclou la cançó Another Song que els Stay Home es van gravar a Abbey Road.
I acabem amb els esports. Carla, en uns minuts el Barça de bàsquet visita la pista dels Alguiris Kaunas en una nova jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes intentaran defensar el lideratge a la competició.
Exacte, Diana. Els blaugranes són líders a l'Eurolliga i es troben aquesta tarda amb els darrers classificats, uns Alguiris Kaunas, però que ha guanyat 3 dels darrers 4 partits. Saruna Jessica Vicius n'és conscient del bon moment de l'equip i no es vol confiar.
Yo creo que ellos están en un buen momento de forma, está ganando partidos, ha mejorado mucho su juego. Un día muy especial mañana para Lituania, ¿no? Siendo día de independencia, así que cuando pensamos en todas estas cosas, tenemos que estar preparados para un Žalgiris muy emocional, ¿no? La gente muy emocional y, bueno, partido duro como cualquier en Euroliga.
Partit amb sentiment per a molts jugadors blaugranes o pel mateix Jessica Vicius que han jugat a l'equip lituà. Un partit també molt crític amb la invasió de Rússia a Ucraïna. Els jugadors del Kaunas vestiran els colors de la bandera ucraïnesa i els del Barça portaran Stop War en comptes del seu nom.
En futbol, el Barça no fa els deures al Camp Nou i no ha passat de l'empat a 0 davant del Galatasaray. L'eliminatòria de vuitens de l'Europa League es decidirà, per tant, en el partit de tornada.
Tot i que el Barça va dominar el partit, la defensa turca i el porter Iñaki Peña van evitar el gol. Tot i ser superiors, el Barça no va ser l'equip dels darrers partits de Lliga. L'esperançador Xavi Hernández considera aquest empat a 0 un resultat nul que ell no contemplava.
Nos hemos encontrado un rival muy fuerte defensivamente, nos ha sorprendido porque estaba encajando mucho gol. Iñaki ha estado espectacular, el portero nos ha parado 2-3 clarísimas, en fin, pero no hemos estado como los últimos partidos. Y nada, nos queda la vuelta, es un combate nulo. Nos pasó el día del Nápoles y a jugárnosla en Turquía.
Un partit de tornada que es disputarà el proper 17 de març, 3 dies abans de jugar el Clàssic contra el Madrid a la Lliga. Abans, però, toca centrar-se en la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana. El torn del Barça és aquest diumenge contra l'Osasuna.
Pel que fa a l'Espanyol, demà dissabte té una nova oportunitat per trobar la segona victòria d'aquest 2022 al camp del Llevant.
Els blanquiblaus es troben amb el cue de la classificació després d'haver trobat la primera victòria de l'any contra el Getafe en l'anterior jornada. Tot i els mals resultats del Llevant, l'Espanyol també té urgència per sumar 3 punts. Vicente Moreno ho considera una necessitat.
Després de guanyar l'últim partit, pues, com dia un tal Luis Aragonés, pues, tornar a guanyar. L'independència del rival que tingues, de la seva situació i de les seves característiques. Necessitem guanyar, volem guanyar i per això anem, sabent que va ser difícil i que el rival vol exactament el mateix que nosaltres.
El Llevant només compta amb 3 victòries aquesta temporada. L'Espanyol són 12ens amb 32 punts pel partit. Moreno recupera Morlanes, que ja està recuperat de la seva lesió.
A segona divisió, el Girona visita demà el camp de les Palmes a 6:45 de la tarda.
El Girona buscarà la victòria per apropar-se cada cop més als play-offs de l'ascens a primera divisió, que és el clau objectiu de Mitchell. El tècnic sap que la victòria del partit passa per la possessió.
Hay que ganar el partido, pero también parte de ganar la posesión. Necesito que el equipo confíe que desde una posición defensiva tenemos que ir a por ellos, atacarles, viatjar junts.
Els gironins afronten la trobada amb moltes baixes. Juanpe, Darío, Ureña i Artero no han viatjat per lesió i Estuani s'ha quedat a Girona per sanció. Ara mateix els vermells són sisens a la classificació amb 46 punts.
En futbol sala, derbi català aquest vespre a les 9. El Barça rep l'Indústria Santa Coloma.
Pel partit, els blaugranes recuperen Ferrau i Lozano, però segueixen comptant amb les baixes de Mateus, Ortiz i Pito. Per suplir aquestes absències han entrat a la convocatòria els jugadors del filial Hortas i Carrasco. El Barça és líder de la Lliga i els colomencs ocupen la vuitena posició, tot i així arribant a la cita en un moment àlgid després d'haver certificat l'accés a la final a 4 de la Copa del Rei.
Barcelona es presenta candidata per acollir la Copa Amèrica de vela de l'any 2024.
Es tracta de la competició esportiva més antiga del món i una de les que més impacte mediàtic i econòmic generen a la ciutat. La Generalitat, Diputació, Ajuntament de Barcelona i el Port treballen conjuntament per preparar aquesta candidatura. També la ciutat de Màlaga figura entre les ciutats que aspiren a acollir aquesta competició, una de les cartes guanyadores de Barcelona, però és que és la capital catalana, ja té experiència en l'organització de grans esdeveniments internacionals.
El diari L'Equip ha anunciat canvis a la pilota d'or amb l'objectiu de guanyar coherència i claredat.
El prestigiós guardó que reconeix el millor i la millor futbolista valorarà a partir d'ara la temporada de futbol i no l'any natural. També es renova la tria de candidats. Fins ara la llista d'aspirants eren triats per la redacció de L'Equip i de France Football, però a partir d'ara s'hi sumaran l'ambaixador del guardó Didier Drogba i els votants de la passada edició que més es van acostar al resultat final. Pel que fa al jurat, es redueix i a partir d'ara l'integraran només els representants dels països amb millor rànquing a la FIFA.
Fa 20 anys que la canadenca Avril Lavigne publicava aquest Complicated, que servia de single del seu àlbum debut. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila i a la tècnica el David Morrali. Tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. You come over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you make.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte, degut a un canvi de programació puntual, excepcionalment, el programa Trotamundos serà a les 10 del matí. Recorda, podràs escoltar Trotamundos a les 10. No li perdis la pista. Aquest dissabte 12 de març, Trotamundos, amb Miquel Mercadal, a les 10 del matí.
Cuides Week Barcelona, la primera clínica universitària especialitzada en malalties avançades i necessitats pal·liatives. Acompanyament personalitzat a pacients i famílies, suport sanitari i psicosocial. Integrada a l'Hospital Universitari General de Catalunya. Visita'ns a week.es/cuides. Cuides Week Barcelona. Driving Values Forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.